la tarda, cada dia, de dilluns a divendres, a la xarxa. La tarda, amb Marina Romero.
Per les seves ferides i els seus bonys, per les seves formes antiquades o el seu ús oblidat, les velles càmeres ens traslladen a un passat llunyà que creiem oblidat. Aquestes velles màquines ens permeten apreciar millor el progrés, però potser també la decadència aportada pel nostre món anomenat modern. El fet que avui la càmera fotogràfica hagi esdevingut llançable fa oblidar que en certa època ha sigut un objecte d'avantguarda i elitista. Tant si es decideix, doncs, restaurar-la per fer-la reviure o simplement exposar-la amb altres dels seus coetanis, és important dedicar-se a conèixer-ne la història i escoltar el que ens explica. Sylvain Halgan. Amb aquesta cita de Sylvain Halgan hem volgut començar avui, de fet ho estem fent ara mateix, aquest espai d'herois locals. Avui ho farem desgranant amb precisió l'atractiu de les càmeres de fotografia antigues.
Avui en dia, en què la majoria de les persones fan les fotografies amb el telèfon mòbil i on és possible i habitual portar una màquina a la butxaca que fa fotografies en alta qualitat, que és capaç de captar el somriure dels protagonistes, que enregistra vídeos i que dona l'opció de retocar a l'instant els colors i la llum, volem fer una mirada al passat i parlar de la passió per les càmeres antigues.
Per fer-ho, ens acompanyen els estudis de Cugat.cat Josep Maria Garí i Jordi Fonolleda. Fonolleda, amb accent obert, eh? Amb la E oberta, eh? Com esteu? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda a tothom.
Avui el Josep Maria i el Jordi seran els nostres herois locals. Clar, és que, a veure, Excel, primer potser el que hauríem de fer és definir una mica amb quina indumentària han vingut aquests dos herois locals.
Doncs han vingut ben carregats, podem dir. M'han portat, doncs, bueno, que serà avui el nostre protagonista a banda d'ells, que són les càmeres antigues, el Josep Maria Garí. Té aquí sobre la taula, bueno, tres càmeres. Josep Maria, explica'ns una mica què tens, què ens
bueno,
has portat.
Per no portar massa pes, he portat tres càmeres espies. Una ja datada l'any 1907, que és una tica, la qual és un rellotge totalment camuflat i que pot fer fotografies dissimuladament.
Rellotge de butxaca.
Rellotge de butxaca, sí.
Déu-n'hi-do.
Hi ha un tamany semblant als de butxaca, potser un pelet més gran, però no desentona. Després hi ha un bolígrafo o una pluma, per si es té que firmar algun contracte, alguna cosa d'aquestes, però també és una càmera espia. I finalment he portat, més moderna, aquest del rellotge, la pluma, perdó, és l'any 1955, i la càmera, crec que és del 60-70, és un radiotransitor, però càmera fotogràfica també. O sigui, però a més funciona, o sigui, si sent música, tal, sintonitzes Cugat.cat, perfecte, no hi ha cap problema.
Però ara qualsevol que ens estigui escoltant dirà, el Josep Maria haurà treballat com a espia al llarg de la seva vida i per això té aquestes tres màquines.
He dit una cosa, l'afició de les càmeres espies no és meua. Jo vaig més per les càmeres de fusta i coses d'aquestes. L'afició de les càmeres espies és de la meva dona.
És a dir, els dos sou col·leccionistes de fotografia de
titular
càmeres, en aquest cas?
Titular sóc jo, però ella també hi fa mà.
De quantes càmeres estem parlant?
Jo, registrades en aquests moments, 365.
365.
Llavors et puc dir que tinc 8 ampliadores, uns 300 accessoris i moltes coses més.
Clar, i un com comença realment a col·leccionar càmeres de fotografia?
Bueno, el meu cas, col·leccionar càmeres de fotografia no fa massa temps, deu fer uns 15 anys que vaig començar. L'afició a la fotografia jo crec que l'he tingut sempre. O sigui, sempre a casa hi ha hagut càmeres de fotografia, sempre s'han fet fotografies, i he tingut sempre amics aficionats a la fotografia i he fet fotografia. Ara, afició a càmera farà uns 15 anys.
Això pel que fa al Josep Maria, avui també tenim el Jordi. Jordi, no sé si tu també tens tantes càmeres com ell, però també tens una gran afició.
Sí, jo no arribo a tantes, la veritat. Soc bastant selectiu. I bé, vaig fent segons les meves possibilitats, tant pel que fa al que puc aconseguir, el que puc trobar d'interessant, com els preus, si són assequibles i estan al meu abast.
També has vingut carregat. Josep Maria deia que no portava gaire pes. Tu sí que n'has portat una mica més, oi?
Bé, jo he portat una sola peça. Amb la particularitat que té aquesta, que tot i que pugui aparentment semblar antiga, és feta l'any 2010.
I com està feta?
Jo mateix.
Exacte, aquesta és la...
Jo, observant molt i basant-me en les més antigues, de les clàssiques, de fusta, de finals de segle XIX, vaig anar creant el meu propi disseny. A partir llavors d'aquest disseny, amb materials i tècniques de l'època, vaig anar-lo construint fins a aconseguir, ja dic, un aparell que té una aparença molt semblant.
Té una aparença, no és... però també funciona en aquest sentit, sí, eh?
Funciona perfectament, està provada i he fet fotografies, sí.
No sé si hi ha alguna... No? Vosaltres sou allò, us podem dir aficionats, no?, del món de les càmeres de fotografia, o uns amants, fins i tot, d'aquests aparells, per dir-ho d'alguna manera. No sé si hi ha una època de resplendor en aquest sentit, pel que fa a les càmeres.
Bueno...
Sí, més d'una època hi ha hagut al llarg de la història en què s'ha produït un boom on la gent ha pres més interès, i sobretot en aquelles èpoques en què un nou invent va fer més assequible la fotografia i va arribar a un públic més ampli. Això, un d'aquests moments va ser els anys 20, quan es van posar ja a la venda, i d'una forma extensa i global, les càmeres plegables. Plegables i portàtils. Això, a més, càmeres d'una certa qualitat. I això va fer que aquells que eren amants de la muntanya, de fer sortides, excursions, etc., poguessin endur-se un mínim de facilitat i de comoditat aquests aparells per fer les seves fotos. I això va ser una època de bastanta utilització i difusió de la fotografia.
Clar, Jordi, no sé en quin moment tu comences a tenir aquest interès per el món de la fotografia en general.
Bueno, en general, doncs, des de bastant jovenet, fins al punt que als 20 anys vaig decidir entrar en una escola de fotografia per estudiar, per preparar-me, per dedicar-m'hi després professionalment.
És a dir, tu ets fotògraf?
Sí, efectivament.
En el cas del Josep Maria, no.
No, jo no soc gens fotògraf, jo soc aficionat, només.
Molt bé, està bé, tenim un professional, no?, i un aficionat, però els dos allò grans amants de les màquines de fotografia.
D'altra banda, un interès per... Les antiguitats en general també sempre l'he tingut. És una cosa que sempre m'ha fet gràcia, m'ha fet il·lusió veure'n, tenir-ne. I clar, la combinació fotògraf i antiguitat em va portar això, sobretot a partir del moment que un oncle a l'any 81 va regalar una càmera de l'any 1900.
Clar, Josep Maria no ha estat mai espia, però té càmeres que han format part d'aquest món i de grans professionals. On aconseguiu aquests objectes?
Bueno, aquests objectes, doncs mira, moltes vegades està a la basura, així és de clar.
La gent les llença?
Hi ha coses que sí. Una càmera jo l'he tret de les escombraries, però normalment és amb davallades, amb fires, amb antiquitats... amb pròpies mostres es pot trobar alguna cosa d'aquestes, i recorrent molts puestos i molts camins i molt món per trobar càmeres, perquè si vols trobar algo de qualitat et costa una mica, o sigui, trobar ferralla és molt fàcil.
I pagar o pagat per alguna càmera?
Sí,
també,
totes. Almenys les que et regalen, que hi ha qui et regala, però totes es paguen.
I el preu més alt que heu pagat per una càmera?
Bé, n'hi ha de tot, però jo he arribat a pagar a 900 euros.
900 euros? Per quina?
Una Leica, amb tot el seu equip, tots els seus objectius, una M3. Ja. Però no, aquí a Espanya és molt més cara,
És més cara aquí,
Jo vaig comprar a Dresden, a Alemanya, i em va costar allà 900 euros al seu temps.
I el Jordi?
Bueno, jo la més cara ja fa anys que la vaig comprar i em va costar 60.000 pessetes.
Déu-n'hi-do, també.
I amb l'Excel ens preguntàvem fins a quin punt, no, quan un és col·leccionista de càmeres, arriba fins i tot a fer bogeries, no, per aconseguir-les. Entenem què vol dir bogeria, Potser per una persona gastar-se 900 euros és una gran bogeria.
Per mi sí.
Sí, no? Clar. No, per mi també, ja t'ho dic. Però no sé quina és la bogeria, allò que heu fet per satisfer les vostres necessitats i dir aquesta càmera no la puc deixar perdre.
Jo et diria que bogeries i bogeria no n'he fet cap. O sigui, normalment dius, aquesta càmera és accessible i arribes, t'agrada, la compres. Si no és accessible, has de tindre la decència i la moral de dir no hi arribo. I ja està, i s'ha acabat. Un altre dia s'irà, o la trobarem un altre puesto més barat, que això també passa.
Això també passa a vegades,
Sí, i tant. Per exemple, aquí a Espanya és molt complicat comprar càmeres perquè estan a uns preus molt més elevats que altres llocs. Els espanyols, mira, veu que deu ser una cosa de luxe, no? Tindre càmeres antigues.
Ho és una mica, no? O no?
No, perquè, vull dir, no és un... Jo diria que no som una cosa molt populista, sinó que és més aviat una cosa molt selectiva la nostra afició, no? I som molt poca gent, per tant, vull dir... No anem ensenyant ni gaudint de que som. Encara que és maco poder ensenyar el que tu tens, i tal, però vull dir, no és una cosa massa popular.
Perquè jo ara em preguntava, de les 365 càmeres que, per exemple, tens tu, quantes funcionen avui en dia?
Avui en dia, de la meva col·lecció, jo diria que el 80% funciona bé i un 10% no funciona gens.
És a dir, d'aquestes tres que tenim aquí, aquesta ràdio... Totes, eh?
Totes funcionen, aquestes tres.
Potser avui ens estàs fent fotografies i no... amb la broma quina...
Escolta.
A veure si ho apropes al micròfon.
No sé si em dirà.
A veure...
Sí.
I clar, però és que us heu d'imaginar, a veure, com ho explicarem? Com si fos allò un rotulador gruixut.
Una mica ample, com
sí,
un subratllador ample.
Exacte, un subratllador molt ample, que per una punta hi surt realment el que seria el bolígraf, no? Uh-huh. I just al mig té com...
L'objectiu,
sí, això. Dic, no sé, potser ja no és ni l'objectiu, això, com que...
Entenc que els antigues, la gran majoria, ja no van amb targetes SD que es porten avui en dia, sinó que van amb carrets de tota la vida.
Sí, sí.
És fàcil trobar-ne avui en dia
però
encara...
Però on cap aquí, el carret?
No ho sé.
Amb rodets i sobretot amb plaques.
Que és anterior encara al carret, la placa?
Efectivament. Uh-huh. Encara que han sigut durant molts anys que s'ha utilitzat simultàniament els dos formats. La placa, és clar, en els anys més recents, sobretot a nivell professional. El rodet, doncs bé, teníem també diferents amplades, l'un era més de difusió més general i l'altre doncs més també per professional. I encara podem trobar...
A on se'n troben avui de rodets? On? A veure.
Això és el secret de la mà de les càmeres antigues.
A internet se roba, bastanta cosa, i luego ja si vas a cases molt especialitzades, no sé, casa nova, ARP i tal, pots trobar alguna cosa, no tot, alguna cosa. I luego ja més a nivell, no sé, un 127, que és dificilíssim, el pots trobar per Anglaterra.
Per internet, sí.
Una web inglesa, sí. Perquè ells van fer moltes màquines de 127, i altres carrets ja s'han perdut, els 620 o por ahí, tot això ja s'ha perdut.
Clar, el Jordi és fotògraf, i el Josep Maria és un gran aficionat al món de les màquines fotogràfiques. Imagino que també, en el teu cas, la fotografia deu apassionar.
I tant, m'agrada.
T'agrada més la fotografia antiga o la que es fa actualment?
Bueno, anem a veure, aquí ja... Això sí, ja... falto aquí. M'assenyalen amb el dit des d'aquella punta de l'estudi. A mi m'agrada la fotografia en si.
La fotografia?
El resultat de la fotografia. L'hagis fet amb una digital, l'hagis fet amb una analògica. Jo com hi disfruto? A mi m'agrada l'analògica, però des de luego... No li dic no la digital. De fet, tinc càmeres digitals i avui en dia tiro tot digital 100%.
Jordi.
Jo sempre, com a professional, he sigut bastant tècnic. Aleshores, això vol dir que tota la manipulació dels materials, de les càmeres, m'ha agradat sempre, l'he cuidat molt... I amb el digital no pots intervenir tant. Ara,
el procés està més automatitzat, no?
Exacte, i és tot més abstracte, perquè la foto no la pots tocar.
Amb l'analògic o amb el digital?
La tens en digital.
Però el digital pots fer la postproducció...
Bé, però la foto no la toques.
No, és que no és tangible.
Amb això vull dir, doncs, que...
No és tangible. Això em dona la raó a tu, perquè precisament la gràcia de l'analògic és que ho toques. Tan brut és res mai.
M'hi he resistit bastant entrar en el digital. Però, com que també reconec tots els avantatges que té, doncs ja vaig acabar... entrant-hi, té la immediatesa del resultat, té l'economia, tot el que t'estalvies en pel·lícula, en revelats, ampliacions, etc. I bé, doncs també faig.
Ara parlarem de nous fenòmens, perquè clar, avui en dia, no sé si ho sabeu, els joves anem amb un aparell de telèfon mòbil, fem fotografies, segurament en la majoria dels casos, d'aquelles super mal fetes, però com que hi ha un programa que s'ha fet molt famós, que li passes uns filtres i sembla que hagis fet allò una foto de pel·lícula...
Semblem professionals.
Sí, semblem professionals. No? De fet, diuen que Instagram està fet per aquelles persones que no tenen ni idea de fer fotografies i mira, els hi surt alguna cosa així mínimament passable. No sé com veieu aquest procés, aquesta evolució.
Per la meva part et direu, bueno, és una evolució que és bona. O sigui, tot el que sigui evolutiu i es vagi cap endavant és una millora, doncs, per tant és bona. El que passa, pels romàntics com nosaltres, com que també és ell, deixa de tindre aquell encant que estava intentant dir abans, de que tu podies tocar el clixé, tocaves el paper, senties les olors del laboratori, és molt diferent. Tot això, tot aquest encant ha desaparegut totalment.
Però potser per una persona que d'entrada no és un aficionat a la fotografia o no li apassiona aquest món, el fet de veure que molt poc pot fer fotografies, si més no, que de primera imatge són bones o són atractives, pot ser un ganxo perquè la fotografia s'estengui i arribi a tothom.
Bueno, és que jo crec que avui en dia tothom fa fotografia, ja. O sigui, és una cosa que és universalment, vamos, de domini públic, tot Déu fa fotografia. Abans érem quatre, i més abans eren dos. Però avui en dia això ja és un fet, no? Però bueno, és un fet més fred, per mi és un fet més fred.
I a mi hi ha una cosa que em sembla espectacular, perquè quan jo era petita, quan feia fotografies era quan m'anava de campaments, no?, i t'emportaves el teu rodet, una càmera dolentíssima que em deixaven a casa, i el meu pare sempre em deia, no obris mai la tapa perquè el carret es balarà, i jo no m'ho creia, i sempre l'obria, no? I clar, i al final tenia molts disgustos perquè esperava allò les fotografies amb moltes ganes i sempre anava a la botiga i em deia, no, el carret s'ha balat, no hi ha fotografia. Amb això què vull dir? Que abans havies d'esperar-te, no?, per veure quines eren les fotografies, i avui una cosa que m'impacta molt és que tu fas la foto i l'estàs veient al mateix moment que la fas.
I abans potser havies de seleccionar molt millor el moment en el qual feies la fotografia perquè tenies un límit de fotografies a fer perquè el carrer no donava més de si. Ara dispares a tort i a dret i després ja t'ho mires i ho selecciones i ho retoques. I
no aquesta sé... és la gran diferència que hi ha del digital a l'analògic. L'analògic no podies fallar la fotografia i la tenies que estudiar, la tenies que mirar. O sigui, avui en dia no es mira res, jo almenys no miro res, vull dir, sóc franc. Com aquí heu dit, a dret i a tort, i anar fent, i després ja triarem. cosa que amb l'analògic això no passava.
Ja, precisament per la qüestió que deia abans dels costos.
Exacte, exacte.
Ara, fer-ne 15 més no ens costarà 15 vegades més.
Exacte.
Escolteu-me, què heu exposat mai a aquestes càmeres que teniu?
Jo no.
No?
I m'agradaria, francament.
Jo encara no ho he fet, però tinc un projecte que vaig preparant lentament, perquè és laboriós, en el qual pretenc exposar unes 20, 25 de les càmeres que tinc al costat de dues o tres fotos fetes amb cada una d'elles.
Ah, molt bé, molt bé. Bona idea.
Sí, sí.
Sí, això és que no sabem, podríem veure una mica la diferència o clar, quina mena de fotografia fa cada càmera.
Exacte, això seria una bona idea perquè, clar, jo no em puc imaginar quina fotografia fa aquesta càmera tan antiga i tan original que has portat mai, millor dit, el terme d'original.
De fet, en aquesta futura exposició el que hi veuries és una foto com les que has vist sempre.
Va, abans d'acabar, Josep Maria, Jordi, m'agradaria allò que em definíssiu en poques paraules què ha de tenir una bona fotografia, a veure si la gent que ens escolta i utilitza tant l'Instagram a partir d'avui pot aplicar. Per mira, vosaltres? Per...
És que és molt, va, això és molt subjectiu.
Clar, però per això, per
això mi és important que tingui ganxo.
Que tingui ganxo, eh?
Que tingui ganxo. O sigui, llums, ombres, així ja té ganxo ja.
Mira, més o menys això mateix m'ho va definir una exalumna amb una frase molt encertada, que venia a dir, doncs això del ganxo, però em va dir, aquesta, m'agrada, es fa mirar. És a dir, ella anava mirant tot un feix de fotografies i de tant en tant n'hi havia una que la feia aturar. I ella em deia que era això.
Perquè era la que més comunicava, no?
Estava aquí, quan la feia aturar, entretenir-se, mirar-la millor.
Doncs Josep Maria Garí i Jordi Fonolleda, moltíssimes gràcies avui per ser a la tarda, per formar part dels herois locals d'aquest programa, i diem i expliquem als oients que ara fotografiarem amb càmeres digitals totes aquestes càmeres i aquests aparells que ens heu portat, i en pocs minuts a la xarxa, al blog del programa, doncs podran veure les meravelles que avui hem tingut aquí als estudis de Cugat.cat, eh? Gràcies a tots dos.
Gràcies,
gràcies a vosaltres.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
El que fa és difondre aquesta varietat en les seves activitats. Quan els professors a l'aula s'adrecen als seus alumnes, ho fan en la varietat majoritàriament nord-occidental.
On veiem realment aquesta varietat és en els diferents mitjans locals, sobretot en aquest cas a les ràdios, on es pot percebre totes aquestes característiques molt més particulars.
Va ser un grup d'internautes catalanoparlants que miraven a veure les possibilitats que hi havia per aconseguir un domini que ens pogués identificar a la xarxa, i a partir d'aquí doncs es va presentar la candidatura, i es va guanyar i es va aconseguir el domini.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.